Ràdio Estel. És la una del migdia.
Notícia d'última hora. El papa Francesc ha nomenat aquest dissabte Joan Planelles nou arcabisbe metropolità de Tarragona i primat. Substitueix a l'arcabisbe Jaume Pujol, nomenat administrador apostòlic de l'arxidiòcesi fins l'ordenació del nou arcabisbe. La presa de possessió del nou arcabisbe Joan Planelles tindrà lloc a la catedral tarragonina el dissabte 8 de juny, vigília de Pentecosta, a les 11 del matí. Una setmana abans, dissabte dia 1, l'arcabisbe Jaume Pujol s'acomiadarà dels que han estat els seus diocesans des de l'any 2004. Joan Planella va néixer a Verges, al Baix Empordà, l'any 1955, té, doncs, actualment 64 anys, va realitzar estudis a la Facultat de Teologia de Catalunya i a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, on va defensar la seva tesi doctoral amb el títol La recepció del Vaticà II i els manuals d'eclesiologia espanyols. Planelles té moltes publicacions d'àmbit teològic, entre les que destaca l'Església dels Pobres en el Concili Vaticà II. El nou arcabisbe de Tarragona va ser rector del seminari de Girona i director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. Actualment és degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, canonge de la Catedral de Girona i rector de diverses parròquies de l'Empordà, com Jafre, Rupià, Fuixà i Colomers. En unes setmanes, deixarà totes aquestes responsabilitats a causa del nomenament i l'ordenació episcopal. De manera simultània s'ha anunciat aquesta notícia fa escassament una hora, avui dissabte fa una hora, i un cop ha estat comunicada per la Nunciatura Apostòlica a Espanya i Andorra, també s'ha anunciat, tant pel Bisbat de Girona, amb el bisbe Francesc Pardo i el mateix Joan Planelles, com per part de l'arcabisbat de Tarragona, amb l'arcabisbe i ara administrador apostòlic Jaume Pujol i el vicari general Joaquim Fortuny.
Ràdio Estel.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Cada diumenge a Ràdio Estel, fem església.
A partir de les 11 del matí, transmissió en directe de la missa conventual des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. I a les 7 de la tarda, la missa dominical des de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel, fent església.
A continuació, us oferim el cant de la Salve, a càrrec de la comunitat benedictina de Sant Benet de Montserrat.
Salve.
us hem ofert el cant de la Salve a càrrec de la comunitat benedictina de Sant Benet de Montserrat.
El clam de Venezuela. Al darrer número del setmanari Catalunya Cristiana destaquem la denúncia que fa l'Església a un règim que castiga un poble exhaust. Potser com mai els sacerdots veneçolans hem celebrat el nombre més gran d'exèquies per gana, per manca de medicines, per violència, assegura Osmín Serrano, sacerdot que estudia a Espanya.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Ràdio Estel. BMO Advocats, assessorament jurídic global i integral. Som al carrer Balmes 171 de Barcelona. A BMO Advocats mantenim sempre el compromís d'una total transparència i una feina personalitzada i de proximitat amb el nostre client. Sempre informat, sempre actualitzat, sempre acompanyat. Troba'ns al 93 453 61 90 i a bmoabogados.es. BMO Advocats, perquè tu tries confiança. Més enllà de la parròquia, amb Joan Trias.
Molt bona tarda, sigueu tots molt benvinguts a un programa nou de Més enllà de la parròquia, una nova edició que compta, com sempre, al control tècnic amb Toni Huguet, responsable de producció Virgínia Espadaler, qui us parla, Joan Trias.
A Ràdio Estel, Més enllà de la parròquia.
Avui en aquest programa parlarem de formació i d'inserció laboral. Ho farem amb la responsable d'aquest programa de formació i inserció laboral de Càritas, Desiré García. Un dia, però, en el que també ens visita Germán López Cortacans. Ell és professor d'Antropologia Teològica a l'Institut Sant Fructuós de Tarragona, sobre un tema i un llibre molt interessant, autor del llibre Creados a su imagen, la imago Dei en las personas con discapacidad intelectual de l'editorial Perpetuo Socorro. Tot això i molt més enllà de la parròquia.
Més enllà de la parròquia, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel. A Ràdio Estel, més enllà de la parròquia.
Mirin, ja passada la festivitat de l'1 de maig i en commemoració al Dia del Treballador, volem parlar de la inserció laboral de les persones més vulnerables. És per això que volem parlar amb Càritas, que compta amb 54 projectes i té un total de 12.236 serveis prestats. Desiré García, responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quina és la vostra tasca pel que fa a la inserció laboral de les persones més vulnerables?
Doncs mira, en concret, la nostra tasca ara mateix a Càritas Barcelona es centra molt, sobretot, a mirar de donar eines i oferir els màxims de serveis, ja sigui formació, orientació, acompanyament, cerca de feina a persones que estan en una situació molt vulnerable, en una situació d'exclusió social, a la majoria també amb una situació d'atur de llarga durada, que vol dir que fa més d'un any que no troba feina, però en tenim de més de dos, de més de tres i més de cinc. I, per tant, el que posem nosaltres és a disposició tots aquests mecanismes perquè aquestes persones puguin trobar feina al mercat de treball ordinari.
És molt fàcil, quan parlem de persones vulnerables, tots tenim un imaginari col·lectiu, no? Però quan referim a persones vulnerables a les quals s'ha de facilitar aquesta inserció laboral, de què estem parlant?
Doncs estem parlant de persones, això, que generalment tenen un baix nivell de formació, que a més porten molt de temps fora del mercat de treball. Molt probablement la crisi del 2008 les va colpejar molt fort i, per tant, les va expulsar del mercat de treball, i que fins i tot poden haver tingut en risc el seu habitatge, o han perdut la seva casa realment i, per tant, estan en cases o lloguers socials o rellogats o en situacions, per tant, de vivenda molt precaris també, i que d'alguna manera o altra no estan aconseguint entrar en aquest mercat laboral, que a la seva alhora és precari igual, i que sovint el que també ens dona són persones treballadores pobres, eh? Vull dir que estem parlant de persones que fins i tot algunes o moltes persones que estan treballant no poden cobrir les seves necessitats bàsiques. Sobretot ens referim a això quan parlem de l'exclusió laboral.
Heu notat un increment d'aquesta exclusió laboral, d'aquesta vulnerabilitat de la gent arran de la crisi?
Sí. Nosaltres, el que, bueno, fruit d'anàlisis que hem anat fent també del mercat de treball, perquè sí que és veritat que la inserció laboral i el mercat de treball pues, no són una ciència certa, però sí que hi ha certa ciència a l'hora de poder analitzar-lo. El que hem vist sobretot és que tics i tendències que van quedar amagades en època de bonança han tornat amb més força arrel d'aquesta crisi del 2008. Sobretot 2012-2013 veiem altra vegada que augmenta moltíssim la precarietat, una temporalitat que no hem aconseguit que baixés fins i tot quan hem tornat a arrencar econòmicament, uns salaris que no pugen. Per això nosaltres diem sempre des de Càritas que potser la crisi econòmica ha passat. És cert, estem en un moment de creació d'ocupació, tot i que això s'està frenant, aquesta creació, però el que en tot cas sabem que continua és la crisi social i sobretot aquestes persones que van sortir expulsades del mercat de treball el 2008 i que amb aquesta nova arrencada del tren diguem que no s'han pogut pujar a cap vagó i que per tant estan descartades.
I de vegades també quan parlem de Càritas, tots ho fem amb aquell imaginari col·lectiu, tots sabem que és per Càritas, però no sabem qui el forma. Per tant, qui fa aquesta feina? Voluntaris, gent especialitzada?
Doncs tenim de tot.
De tot,
des de les acollides a les parròquies on voluntaris i voluntàries que doncs, s'han format en certa manera per nosaltres, doncs estan acollint persones i redirigint-les als diversos serveis, com serveis altament professionalitzats que nosaltres fem conjuntament amb d'altres entitats, com la llengua, on sí que és cert que hi ha voluntariat, però hi ha lingüistes, educadors específics que estan allà lluitant perquè les persones aprenguin la llengua més ràpid, o serveis com el de Feina amb Cor, on tenim més de 18 professionals, a més de diversos sectors, i on ens estem ja, bueno, hem superat les 3.700 i 3.800 persones que han trobat feina en 5 anys. Per tant, és una barreja de tot, que jo crec que també, en certa manera, és el secret del nostre èxit, si és que es pot dir secret i si és que es pot dir èxit, perquè al cap i a la fi tenim molt clar que són les persones les que aconsegueixen aquestes feines. Nosaltres estem al seu costat acompanyant-les.
L'ens públic, l'administració, us ho posa fàcil? I els hi posa fàcil?
L'administració pública actualment té diversos reptes que ja tenia abans de la crisi i que, en certa manera, no ha aconseguit solucionar. Jo no sé si els hi posa fàcil o difícil. El que tenim tendència sempre, i especialment l'administració, és primer, jo ho entenc, per una qüestió d'organitzar-se, fragmenten els temes, habitatge, serveis socials, ocupació, i, per tant, pretenen que la persona s'adapti a aquesta estructura. I la persona no està fragmentada. Si no té feina, probablement, si no els té ja, això li ocasioni problemes d'habitatge, perquè tindrà dificultats per pagar el lloguer. Si no té feina, probablement no està cobrint les seves necessitats. Si és una família que no està ingressant, probablement hi hagi pobresa infantil, no? És a dir, aleshores estem pretenent, perquè tot és veritat, la societat és tan complexa i els problemes poden arribar a ser tants que l'administració s'ha hagut de fragmentar per organitzar-se, però clar, la persona no opera així, ni molt menys. Aleshores, nosaltres, quan parlem d'aquest acompanyament i també des de l'avantatge de no tenir una llei pública que realment dificulta molt, és a dir, tampoc no direm que l'administració té l'origen de tots els mals, perquè és veritat doncs, que està sotmesa a moltes més lleis que no pas una entitat privada com ho pot ser en aquest cas Càritas, però també d'altres. És veritat que nosaltres treballem d'una manera molt més flexible i intentem sempre posar al centre aquesta persona, la persona, i mirem de fer un treball d'orfebreria, no?, amb cadascuna d'elles i les necessitats que té. I crec que aquesta és una visió que avui en dia l'administració perd i és un gran repte que té per davant, no? Les noves tecnologies poden ajudar, la flexibilització, però al cap i a la fi, si estem parlant de persones que necessiten treballar i que s'han de professionalitzar, com els hi podem posar per davant un certificat de professionalitat de 600 hores. Quan aquesta persona ho intentarà, i potser et fa una setmana, potser et fa un mes, però és que a la que li surtin unes hores, ni que sigui en economia informal, ho agafarà, perquè ha de sobreviure. I aquest és l'altre gran repte, no? Com? Sabent que tenim un mercat de treball estacional, que tenim pujades i baixades, aconseguim garantir que les persones tinguin ingressos en aquestes èpoques en les que no hi ha tanta creació d'ocupació. O ho resolem per una banda i intentem corregir que el mercat no sigui tan estacional, o assumim que hi haurà persones que tindran llargues estades sense atur i que també han de seguir menjant. Aleshores, en tot això és incompatible una estructura formativa de 600 hores, que no et permeti treballar, que... Per tant, aquesta visió holística és la que està creant contradiccions, especialment amb les persones vulnerables, que no tenen xarxa, que no tenen ingressos, que probablement tinguin criatures sota la seva responsabilitat. No? Aquí és on veiem el desencaix.
És precisament per tot això que s'afavoreix l'economia submergida?
No ho sé si és precisament per tot això, però sens dubte no ajuda a que la gent, les persones realment puguin dir no, realment jo necessito un futur de jubilació, necessito estar en una situació legalitzada, que a més li permeti defensar drets, no? Però és que si ja comencem pels últims dels últims dels últims, que són aquelles persones que han arribat aquí en una situació de sense papers, amb aquestes persones ja per començar la llei els diu que fins que no portin 3 anys empadronats no podran optar mitjançant el contracte d'un any a obtenir aquests papers. Mm. Per tant, si analitzem la llei ja està reconeixent que tindrem aquí persones durant 3 anys que inevitablement s'hauran de buscar la vida. A buen entendedor, poques paraules basten. Per tant, la mateixa llei ja està reconeixent que hi haurà una economia informal d'aquestes persones, que després podran accedir a un contracte d'un any de feina, però mentre estem parlant de com es defensen davant abusos, hi ha molt empresariat, per sort avui en dia, conscienciat, que fa les coses bé, que té responsabilitat social, però també hi ha una part que no. Estem parlant de persones que no poden anar enlloc a defensar-se, a defensar abusos o protegir-se d'aquests abusos perquè per determinats sectors, fins i tot de l'administració, aquestes persones no existeixen.
Quan es parla molt, Desiré, de pacte nacional, es sol parlar de l'educació, eh? El pacte nacional per l'educació. També cal un pacte nacional per una reforma laboral?
Jo crec que a l'Estat li falten molts pactes nacionals, li falta molta seriositat. L'educació jo crec que és com el cas més, realment més flagrant, perquè realment si ho mires amb una diferència de generacions de 5 anys et pots trobar tres models formatius. A mi em passa amb les meves germanes, i jo amb la petita som 3 i amb la petita em porto 10 anys. Vull dir que és com molt... És el cas més flagrant, no? Però amb reforma laboral, com us deia, tenim el tema de la temporalitat, el tema de l'estacionalitat, són temes que fa molt de temps que estan damunt la taula i no s'han corregit, i cal també amb l'empresariat i amb els sindicats. El que no han augmentat gens són els sous, i nosaltres pensem que, òbviament, cal arribar als 1.000 euros aquells que despreciàvem el 2008 o abans del 2008.
El 100.000-eurista.
El 100.000-eurista no era gens bo i ara... desitgem arribar a aquests 1.000 euros, no? Però això no es pot fer sense altres pactes. Ja podem reclamar aquests 1.000 euros, que si el lloguer a Barcelona està en 800 euros, seguim tenint el mateix problema. Per tant, més que un gran pacte, que sí, crec que fan falta reformes a molts nivells, cal també aquesta visió integral, no? Perquè, si no, haurem d'anar als 1.500 de sou mínim, i em sembla que amb això l'empresariat i algú més entraria realment en col·lapse. I entenem que no es poden fer aquests salts quàntics. És a dir, nosaltres apel·lem a la responsabilitat, però la responsabilitat tenint en compte això, que les persones són diferents i que cal aquesta estabilitat de condicions i després flexibilitat per poder adaptar-nos a la situació de cada persona.
Pel que fa a la feina, la discriminació a la feina és major per l'edat que per l'experiència?
Actualment hi ha dos grans. El mercat de treball, com us deia quan l'analitzem, tal i com opera, actualment exclou per dos factors principalment. I un és l'edat.
Edat i sexe.
No. I nivell formatiu.
Gairebé.
No, quasi. El fet de ser dona o home no penalitza a l'hora d'accedir al mercat. L'únic que la condició serà més precària per una dona.
Ara en parlarem, d'això.
Val? Però en aquest sentit, diguem que com un punt de sortida, tens moltes menys probabilitats si ets jove o major de 55 i si tens un nivell formatiu baix. Aquests són actualment les dues barreres més grans sobre les que el mercat exclou o no permet entrar. No? També cal tenir en compte que, per exemple, el 2018, el 27% dels contractes que van ser temporals eren de menys de 7 dies. Per tant, estem parlant d'una alta precarietat en aquest sentit, perquè imagineu-vos, ja m'és igual una persona jove o una persona gran, m'és igual, qui comença o qui ha de mantenir-se o sostenir perquè en si està al seu tram final laboral. Laboral, li queda molt. Una persona de 55 anys, però laboralment li queden 10 anys. Amb un contracte de 7 dies no pots planificar absolutament res. Ni la teva emancipació, ni el teu projecte vital, ni saber si podràs pagar les colònies dels teus fills la setmana vinent. Per tant, estem parlant d'una dificultat d'accés molt forta, però a més a llocs de treball que realment es troben en situació molt precària. I a més és que aquestes persones vulnerables, com que majoritàriament tenen aquest nivell formatiu baix, no poden accedir a millors llocs i l'ascensor social està parat. Per tant, no hi ha manera de poder sortir d'un cercle de precarietat del que realment se'n senten atrapats.
Recordem que avui estem parlant amb Desiree García, ella és responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas. Li preguntàvem ara per les discriminacions a l'hora de poder assolir una feina, per l'edat, per l'experiència, i també per les possibilitats de trobar feina entre homes i dones. I em deies, no tant per les possibilitats de trobar feina, sinó un cop aconseguida.
Sí, hi ha una realitat que és que allà on les dones entren, o sigui, tradicionalment el que s'entès sempre a nivell de construcció és que l'home porta el sou principal. Per tant, com que el sou de la dona s'entès sempre com a secundari, automàticament allà on ha entrat ha devaluat el salari d'aquell sector. Aleshores, per això et deia, no és tant a l'entrar, que tindrà dificultats de parcialitat, clarament. Per exemple, els contractes parcials són un 27% per dones, mentre que la parcialitat en l'home està en un 7 i algo per cent, no arriba al 8. Per tant, ja veiem que s'està donant per suposat que la cura, la conciliació recau sobre la dona. Per tant, ella mateixa sovint, el que necessita són parcialitats perquè no té xarxa o família on només està ella, que és monomarental, amb criatures a càrrec, realment és una realitat. Una altra cosa és com parlem d'aquesta conciliació. Però sí que és veritat que tenim menys salaris a mateix sou, dificultats per ascendir, no? El que es diu el sostre de vidre, hi ha una realitat també. La dona sovint el que no pot és estendre les seves jornades laborals i nosaltres tenim un mercat de treball que premia molt el presencialisme i no els resultats. Per tant, si el que tu premies és estar 10 hores, encara que no hagis estat tan productiu com estan nascis, les dones no es poden permetre aquestes 10 hores, bàsicament, no? Per tant, el que veiem és una precarització dels sectors feminitzats, automàticament, una dificultat que s'està... És veritat que també hi ha moltes empreses que s'ho estan corregint, estan fent plans d'igualtat interns, entre altres coses, perquè les lleis ja ho han promogut, i, per tant, estan intentant corregir que a mateixa feina, a mateix sou, però després hi ha una realitat d'accés, bàsicament, a llocs de comandament, a llocs de direcció, podem veure fins i tot a nivell de governs i d'empreses. Si tu mires les empreses de l'IBEX, la presència de dones a presidentes o CEOs és molt escassa encara.
Em parlaves a l'inici d'aquesta xerrada de les empreses amb cor. Què són les empreses amb cor?
Bé, empreses, nosaltres tenim, en aquest sentit, voluntaris i voluntàries que sovint són professionals liberals o que han ostentat els càrrecs, que actualment estan jubilats i que el que fan és anar a les empreses, ja sigui perquè coneixen o a porta freda, vull dir que reconeixen-los i tot el mèrit que tenen, i el que nosaltres intentem cercar són empreses que tinguin aquesta sensibilitat per la justícia social, per la igualtat, per mirar de reduir totes aquestes desigualtats que s'han trobat, i són empreses que aquelles que es volen adherir a nosaltres, ja sigui via espècie, via donació, via llocs de treball, ens és igual la manera de col·laborar, no? Però que tenen aquesta sensibilitat, doncs nosaltres tenim aquesta aquest projecte d'entitats amb cor, on hi ha empreses amb cor, universitats amb cor, que per nosaltres és fonamental per anar entramant-nos dins la xarxa social, en el fons, això no deixa de ser tota la societat, per sensibilitzar que a les persones ens passen coses, a totes, que totes les persones són vulnerables, que no són màquines, i per tant, lo normal que l'empresa ha d'entendre és que un dia arribis tard perquè la criatura la tens malalta o perquè tu mateixa ho has estat, i que això no signifiqui ni un delta baix per l'empresa, ni que se la qüestioni com a persona treballadora o com a professional, i l'empresa ha de tenir els seus propis mecanismes per seguir obtenint beneficis. Faltaria més. Nosaltres no tenim cap problema, tampoc, a parlar de que les empreses tenen els seus objectius, no? Però han de ser socialment responsables, també.
Per últim, Desiré, sí que m'agradaria que ens ajudessis a entendre què és per una persona no tenir feina. Per tant, si no hi ha feina, no hi ha dignitat?
No hauria de ser així, però tenim encara una societat que s'estructura amb què part de la inclusió social passa per tenir una feina. Aleshores, què sent una persona que sistemàticament des de fa 2, 3, 4 o 10 anys només li diuen el que li falta? Com a societat només se li repeteix el que li falta per poder obtenir que li... Et falta joventut, et falta coneixement, et falta iniciativa. Tenim moltíssimes persones trencades. Trencades perquè senten que no poden aportar res, no? Tenim també ja la llegenda urbana de que la gent, oh, és que mira, Càritas els hi paga això, tenen el lloguer, tenen els rebuts, tenen l'escola. Són persones que estan patint molt de veure que no es poden cobrir elles mateixes les seves necessitats. Sovint a vegades ens diuen, doncs jo vull fer un voluntariat, jo vull fer alguna cosa, perquè jo necessito tornar i aportar tot el que tinc, no? I vosaltres m'esteu ajudant i jo necessito retornar això. Per tant, no hi ha una posició de comoditat quan un no té feina i les nits no dorm perquè està cansat. Sembla una tonteria, però una persona que després de 4 anys torna a treballar i aquella nit dorm plegada perquè treballar cansa, i fa molts anys que no sent això, el que recupera és una part de dignitat. Oi tant, de fet, nosaltres treballem, perquè les persones no poden anar trencades a una entrevista de feina. I una de les primeres coses que fem és ajudar-les a que es reconstrueixin, a que els quedi clar que elles no van a demanar feina, que van a oferir serveis, perquè són professionals i tenen molt a oferir. Per mi aquest seria el missatge clau. Totes les persones tenim molt a oferir i necessitem algú a l'altra banda que sigui capaç també de veure això.
Desiré García, responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins la propera.
Més enllà de la parròquia. Els dissabtes a 1 del migdia a Ràdio Estel. BMO Advocats. Assessorament jurídic global i integral. Som al carrer Balma 171 de Barcelona. A BMO Advocats mantenim sempre el compromís d'una total transparència i una feina personalitzada i de proximitat amb el nostre client. Sempre informat, sempre actualitzat, sempre acompanyat. Troba'ns al 93 453 61 90 i a bmoabogados.es. BMO Advocats, perquè tu tries confiança. A Ràdio Estel, més enllà de la parròquia.
Mirin, l'Església pot ser un lloc on canviar la nostra mirada. Avui volem parlar sobre els etiquetats com a no vàlids o no capacitats i veure'ls com a persones úniques creades per Déu que es relacionen amb ell. Volem parlar amb Germán López Cortacans, autor del llibre Creados a su imagen, la imago Dei en las personas con discapacidad intelectual de l'editorial Perpetuo Socorro. Ell és professor d'antropologia teològica a l'Institut Sant Fructuós de Tarragona. El seu llibre parteix de la seva tesi doctoral presentada a la Universitat de Múrcia, en la que desafia una ètica utilitarista per la defensa d'una ètica personalista cristiana. Germán López és doctor en Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili i de Tarragona i llicenciat en Teologia per la Facultat de Teologia CEUT de Madrid. Senyor Germán López, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Mirar les persones més vulnerables ens fa conèixer millor a Déu?
Bueno, aquesta és una una pregunta molt interessant, perquè tindríem que preguntar-nos qui és la persona vulnerable. I si som conscients de lo que significa aquesta paraula, tenim que dir que tots som vulnerables. És a dir, dit d'una altra manera, la paraula vulnerabilitat, aplicat només a un col·lectiu, pot ser una etiqueta perillosa, perquè tenim que reconèixer que tots som vulnerables, absolutament tots.
Una persona amb discapacitat intel·lectual es sent discapacitat?
Evidentment, evidentment. Però aquí cal afegir què vol dir discapacitat. I tornem una altra vegada amb el tema de les etiquetes. Uh-huh. En aquest sentit, és molt interessant tota la reflexió que ens fa el Goffman, un sociòleg nord-americà, no?, que parla d'aquestes etiquetes que el que fan és encasillar a la gent, a les persones. Fixa't que el terme discapacitat és un terme que apareix tot just a la Revolució Industrial, quan la persona no podia treballar, se li deia que era una persona discapacitada o invàlida perquè no podia treballar. Aquesta idea continua avui en dia. Si tu, espero que no, tens una amigdalitis pultàcia amb 39 de febre i avui vas al teu metge capçalera, et donarà un paper en el qual diu que tu ets una persona incapacitada laboral per uns dies. Per què? Perquè és aquesta idea de lligar la discapacitat amb la productivitat. Dit això, cal dir que les persones etiquetades com discapacitades intel·lectuals són persones que poden treballar, igual que pots treballar tu o jo, evidentment, amb llocs de treball específics i pensats per ells, però són persones, no m'agrada aquesta expressió, però ho tinc que dir, productives socialment. Potser l'exemple més paradigmàtic, que segurament tu i els oients coneixen, és la Fageda. Uh-huh. La Fageda és una granja, producció d'excel·lents productes, tant iogurts com gelats, i són els tercers productors d'aquests productes, superant algunes multinacionals. I com a curiositat, ha estat tan gran el seu èxit empresarial que el seu director es dedica a anar a universitats tan americanes com europees a explicar del perquè del seu èxit. Per tant, el tema de la discapacitat es pot entendre socialment, però hem d'anar molt al tanto amb el que significa realment.
Són precisament aquestes etiquetes que ara ens comentava les que nosaltres fem que tinguem una certa condescendència a l'hora de tractar amb aquestes persones?
Evidentment, evidentment. I fins i tot tenim un problema a nivell conceptual. Moltes vegades, quan parlem d'aquestes persones, curiosament, no es dirigim o pensem amb elles en categories com és una persona, sinó diem, bueno, ets un angelet, és una personeta especial, i evidentment això condiciona, perquè ells i elles no són angelets.
No sé si ara em poso molt, molt filosòfic, però està mal entesa la caritat dins l'Església, i això permet aquesta condescendència.
Evidentment. És a dir, una de les meves tesis que defenso al llibre és que tenim que recuperar allò que Levinas, un filòsof jueu, deia el rostre. Quan recuperem el rostre de la persona, estem recuperant la seva dignitat, estem recuperant aquesta idea que és una persona creada a imatge de Déu i és una persona digna. I aquí, fixa't que no estem parlant de graus, és a dir, no estem parlant de que una persona és més o menys imatge de Déu o és més o menys digna. No, no, tots i totes.
Sés o no sés,
Evidentment, és blanc o negre. I en aquest sentit, tots som dignes i creats a imatge de Déu. Tots i totes.
Em recordava doncs un exemple molt, molt, molt fàcil, perquè el tenim ben a la vora, com és la fageta d'en Jordà. I abans de recordar-m'ho, jo pensava, mentre estava parlant amb aquella pel·lícula que ha sortit fa poc, de Campeones. Això també ajuda a treure etiquetes davant de la societat?
Evidentment, evidentment. Sobretot aquest tipus de pel·lícules o literatura, a vegades el que ens fa és... ens ajuda a apropar-nos amb ells. I, per exemple, quan tu t'apropes amb ells i comparteixes amb ells doncs, el dia a dia, te n'adones que, escolta, no som diferents. Que som, doncs, això, dues persones que potser compartim un cafè o estem veient un partit de futbol amb els nostres gustos, amb les nostres diferències, perquè som diferents, evidentment, però insisteixo, compartim aquest, si em permetes l'expressió, aquest estatus tan, tan potent de ser persona, no? De ser persona.
Ara parlàvem de la societat en general, però evidentment el seu llibre es diu Creados a su imagen, la imago Dei, en les persones con discapacitat intel·lectual. Com tracta l'Església la incapacitat intel·lectual?
Bueno, aquí tinc que començar explicant un fet històric. Històric amb majúscules. A l'any 1968, un matrimoni va a Lourdes amb els seus dos fillets, el Teo i el Luc, a una peregrinació, bueno, a Lourdes. Quan ells arriben a l'hotel, cap hotel va voler donar habitació a aquesta família. Només un hoteler que diu, bueno, perfecte, però amb la condició de que els nens no surtin de l'habitació. A l'endemà, aquesta família va a l'església i abans de començar la missa, el mossèn s'apropa i diu, escolti, Mireia, millor que marxeu. Per què? Per dues raons. La primera és que aquesta canalleta no se n'entenen. I la segona és que molesten. Bueno, això va arribar a oïdes del Jean Vanier i tot el moviment de fer llums que tot just començava a donar forma, i dos anys després, per primera vegada a la història de la humanitat i de la història de l'Església, es va fer una peregrinació a Lourdes de 12.000 persones, 4.000 d'elles amb discapacitat intel·lectual. I això va ser un moviment de l'Espírit Sant, i això va ser un revulsiu per l'Església. Una dada important, això estem parlant del 69, a l'any 1972... el Concili de Bisbes nord-americà, amb un document històric, doncs aprova fer la catequesis especials per a aquestes persones i que poguessin compartir l'Eucaristia per primera vegada a la història. Per tant, estem parlant de fa 4 dies, eh?
Sí, sí, relativament fa...
4 dies.
Fa molt poc de tot això. Dit d'una altra manera, i per ser molt contundent, a mi a vegades m'agrada ser-ho, però una persona discapacitada intel·lectualment, si té vocació, pot i ha de ser capellà?
A veure, evidentment, per ser capellà tens que tindre estudis superiors, estudis de filosofia, de teologia, i aquestes persones, per les seves pròpies capacitats, coeficient intel·lectual, no pot assumir aquest tipus de formació per una qüestió també metodològica. No? És a dir, estudiar filosofia implica un pensament abstracte, cosa que ells no tenen desenvolupat per la seva... Però sí que poden tindre un treball dins de l'Església. Eh? És a dir, ells poden perfectament estar treballant a la parròquia fent moltíssimes coses, des de la lluança, des d'estar amb xiquets, amb catequesis, ajudant, com fer visites a malalts... És a dir, aquí podem parlar de tot un ventall de treballs que podem fer als laics. I això sí, interessant també fer aquest subratllat, perquè ells són laics, com les persones que no són capellans, que som laics, no? Ni som diaques. Per tant, sí que podem fer aquest tipus de feina.
De què ens parla el Concili Vaticà II sobre la teologia de la Imago Dei?
Bàsicament, el que fa, i a més ho diu així, el Concili, és un redescobriment de la Imago Dei, de la teologia de la Imago Dei. per diverses qüestions històriques, teològiques, era un tema que s'havia passat molt de puntetes. I el que fa el Concili d'una manera molt vigorosa és dir, escolteu, això és el pa de paller de la teologia. Som creats a imatge de Déu. I això té implicacions. Implicacions a nivell d'església, a nivell de salvació, a nivell de la vida diària dels creients.
Diu, som creats a la imatge de Déu. Per tant, què ens fa semblant a Déu?
Sí. Jo, després d'estar estudiant i reflexionant el tema, el Gènesis, capítol 1, capítol 2, es planteja un text meravellós, la creació de l'home, i misteriós. Per què és misteriós? Perquè Déu fa a l'home i a la dona per comunicar-se amb ell, per tindre relació amb ell. I, evidentment, et prego que no em preguntis per què, perquè no te contestaré. Això és un misteri. El Déu Trinitat vol tindre comunió amb l'home i la dona. Mm. Per tant, la imago d'ell és aquesta també capacitat que tenim de poder relacionar-nos amb els altres.
La base d'aquesta comunicació ha de ser la pregària?
Pot ser la pregària, evidentment. Clar, sí, sí, evidentment. Una pregària també de facto i pregària també com a actitud vital de vida. És a dir, quan caminem, quan estem fent el que estic fent, el treball, aquesta actitud de que Déu està amb mi. I jo me puc comunicar amb ell, me puc relacionar amb ell, efectivament. Efectivament.
Per tant, és el cor la seu, o hauria de ser, el cor la seu de la nostra intel·ligència?
Bueno, aquí, aquesta és una pregunta d'examen dels meus alumnes d'antropologia teològica, que suposo que estaran molt contents amb la teva pregunta.
Si tenen examen aviat, sí.
Pues tenen aviat, perquè des del punt de vista semític, des del punt de vista hebreu, efectivament, efectivament, el cor, des de, en llenguatge de l'Antic Testament, és la seu, doncs, de, no només de les emocions, de la intel·ligència, de la voluntat, és la seu de la força. Sí, sí, tens tota la raó.
Deixi'm tornar-me a posar filosòfic, eh?
Sí, sí,
aleshores, on queda la raó?
És molt interessant aquesta pregunta. I Sant Pau, jo vaig descobrir a Sant Pau, un verset de Sant Pau que a mi em va donar moltíssima llum. Moltíssima llum. Que és quan Pau diu a la carta dels Romans, mireu, no sabem com pregar. No sabem. Som incapaços de pregar. És l'Espírit Sant que intercedeix per nosaltres. Amb sols que no es poden repetir. Genial. A vegades Sant Pau sí que és un autor complicat, però a vegades té unes perles i té una visió clara de la realitat. En aquest sentit, quan preguem, nosaltres no preguem amb les nostres pròpies facultats intel·lectuals, sinó que és l'Espírit Sant que intercedeix per nosaltres. Dit d'una altra manera, la pregària, si em permets l'expressió, del Sant Pare arriba al Nostre Senyor de la mateixa manera que pot arribar a la pregària d'una persona amb discapacitat intel·lectual, perquè és l'Espírit de Déu que intercedeix per nosaltres.
Com sap, hi ha i hi haurà debat per molts anys, segurament, sobre si s'ha d'interrompre en braç, no s'ha d'interrompre. Això és una cosa que està a la nostra societat i, per tant, se n'ha de parlar. La meva pregunta és possible determinar el moment just en el qual la vida humana comença dins el ventre de la mare?
Bueno, des de la fe, i estem en context cristià, per tant, des de la fe entenem que el moment de la concepció, i tornem al misteri, des de que s'inicia aquesta concepció i aquest cos celular comença ja la seva autonomia, les seves lleis pròpies, ja des d'aquest moment, ja podem dir, podem parlar de dignitat, podem parlar de persona i de creació a imatge de Déu. I jo sé que, des d'un punt de vista social, algú se pot estirar els cabells, però és aquesta la realitat, no? El Salm diu, jo des del ventre de la meva mare te vaig sentir, te vaig veure. Nosaltres creiem això. I, per tant, des d'aquest punt de vista, creiem que la vida sagrada, la vida santa, des del moment aquest de la concepció.
Per tant, què és la condició humana? O què ens fa humans, dits d'una altra manera?
Aquesta és una pregunta molt interessant. Molt interessant. Molt interessant. Què ens fa humans? Evidentment, des del punt de vista del Gènesis, quan Déu inhala el seu alè, aquell ninot de fang, ja li dona la condició humana. Entenem que Déu, en la mesura de que inhala el seu espírit en nosaltres, ja som homes i dones, som persones dignes creat a la seva imatge. Ja som. I això és interessant, perquè, clar, una persona que està en aquests moments a una UCI en un hospital també és persona. La seva condició humana és idèntica a la teva i a la meva. Idèntica. Absolutament igual. I pot ser una persona que aquí a millor mitja hora ja no estarà amb nosaltres físicament. I això jo crec que és realment una dimensió que ens dona forces com a creients i que ens posiciona. I ens posiciona sobretot enfront de corrents, per exemple, utilitaristes, que discutirien aquesta perspectiva.
Recordem que avui estem parlant amb Germán López, autor del llibre Creados a su imagen, la imago de les persones con discapacitat intel·lectual, de l'editorial Perpetuo Socorro. Ell, a més, és professor d'antropologia teològica a l'Institut Sant Fructuós de Tarragona. En parlàvem abans amb ell sobre si havíem de viure més amb el cor que amb la raó. Deixi'm tornar-li a preguntar d'una manera diferent, perquè a vegades dona moltes voltes la conversa i em porten al mateix lloc i a repreguntar el mateix. Estimem prou?
Bona pregunta.
I li faig aquesta pregunta perquè si la resposta és no, en el segle XXI no s'estima prou, hem de reaprendre a estimar. Si hem de reaprendre a estimar, com hem de ser capaços d'estimar els diferents? I faig esment del seu llibre,
Sí, sí.
Creados a su imagen, la imago de ella en las personas con discapacidad intelectual.
Oh, clar, oh, clar. Estimar, des del punt de vista creient, no és un sentiment. No és una emoció només. És un do de Déu. I per això, i ho sento per insistir, però per mi és que és fonamental. Quan jo contemplo a l'altre com aquesta persona que és igual que jo, que té la mateixa dignitat, jo aleshores puc establir una relació amb ell d'amor, de relació personal, de caritat, de preocupació, d'estima. Puc establir uns ponts de confiança des de la gratuïtat. Jo puc estimar perquè Déu primer m'ha estimat a mi. Això ho diu Sant Joan. Per tant, jo, el meu amor és un amor que em ve donat per Déu. Per tant, jo també el tinc que compartir, no? I en aquest sentit, el que tu deies també és una fonamental. L'Església, sobretot, té que ser aquest lloc en el qual puguem viure contracorrent. En aquell lloc en el qual les etiquetes socials no tenen sentit. En el qual a l'Església jo veig el meu germà o la meva germana en Crist i la seva capacitat intel·lectual, el seu coeficient intel·lectual, la seva raça, la seva procedència, el seu sexe, els seus estudis, el seu... No, això és un secundari, absolutament secundari. I aleshores això ens dona una altra perspectiva. Una altra perspectiva. Quina és aquesta perspectiva? Que ens necessitem els uns amb els altres. Ens necessitem. Això seria un altre tema, potser un altre dia per parlar, però el gran càncer social és la soledat. O sigui, ja tenim estudis molt seriosos que diu que la soledat mata. la soledat genera moltes malalties. I és una paradoxa, perquè estem en una societat hiperconnectada, no?, amb milers de likes, Facebook, Twitter, Instagram, però la gent se sent sola, sense projecte vital. I, per la gràcia de Déu, l'església, la parròquia, la comunitat de fe, és aquest lloc on trobar aquests lligams d'amor, de fraternitat.
Em parlava, em deia, l'església és aquesta capacitat de trobar aquests lligams, però també de dissentir una mica, eh? L'església hauria de ser la universitat de la fe?
Oh, clar. Oh, clar. És que l'església té que ser això. És a dir, a l'església, i m'agrada molt aquesta expressió, perquè l'església té que viure amb aquesta dimensió de fe, absolutament de fe i de dependència de Déu. Sobretot en uns moments que, bueno, si em permets la metàfora, la pujada és molt inclinada i estem en un moment de secularització i moments difícils per l'Església. Per tant, seguint el capítol primer dels Hebreus, tinc que posar els ulls en Jesús i caminar per fer, tots pagats, evidentment, sens dubte.
És una pregunta que li faig a tothom a qui ve aquí, eh? Què estem fent malament per no atraure la gent?
Aquesta també és una pregunta que faré als meus alumnes. és una pregunta, i a més una pregunta que fas que m'agrada molt, perquè ja fa molt de temps que l'estic donant voltes. Què tinc que fer per atraure la gent? Acabo de llegir un llibre de Scott Hahn, un teòleg catòlic nord-americà, que és un llibre que parla d'evangelitzar els catòlics. I ell diu d'una manera molt honesta, escolta, comencem primer per casa nostra. Comencem per nosaltres mateixos. Si hem fet nosaltres mateixos processos de conversió, es dirà ell, no? I això me sembla com molt interessant, no? És a dir, tenim, jo crec, aturar-nos i preguntar-nos si hem fet aquest procés de conversió, que és tan, tan patent, sobretot en l'Antic Testament, no?, que es tenen que reconvertir constantment. I després, quin missatge volem donar a la nostra societat? I aquesta pregunta que fas tu és una pregunta amb molta profunditat teològica, eh? És a dir, quin missatge volem donar? Si em permets, una qüestió personal. He estat aquests dies a Santiago, a Compostela, visitant la meva família, i hi ha una església que es diu la Iglesia de las Ánimas, a Santiago, que al seu frontispici hi ha una imatge de l'infern. I a 200 metres hi ha una església molt petiteta, amb una figura que gairebé passa desapercebuda, que és la Verge Maria embarassada de Jesús. Jo crec que són dos models de missatge. I jo crec que hem de pivotar a un missatge o a un altre. És evident que l'Església, per exemple, la Capilla de les Ànimes, és fruit també d'una època concreta i una teologia concreta, evidentment. Però aquest missatge d'aquesta Verge Maria embarassada d'un Jesús que ens salva. I de què ens salva? Bueno, doncs del nostre propi egoisme, de la nostra pròpia soledat, de... Tinc que recuperar aquest missatge d'alegria, el missatge del fill pròdig, d'aquell pare que no castiga, que aquell pare que el que vol fer és abraçar-te i donar-te una abraçada fortíssima.
Parlava ara d'aquesta Sagrada Família, si ho podíem dir així. De fet, s'ha de dir així, de la Sagrada Família. I parlàvem avui sobre la discapacitat intel·lectual. Si ho volen, i també si és la seva vocació, els discapacitats intel·lectuals han de poder formar famílies? I si la resposta és sí, com se'ls garanteix això?
És un tema molt complicat. Molt complicat. Perquè tenir un fill és una responsabilitat molt gran. N'hi ha alguns països que sé que tenen alguns programes de tutors, no?, per tutoritzar aquestes parelles que han tingut un xiquet. un nen, una nena, però és un tema difícil i complicat. No és fàcil. No és fàcil i aquí hem d'anar molta cura en donar respostes molt ràpides. És a dir, estem en contra de les etiquetes, evidentment, però el que no podem fer és negar la realitat. I quina és la realitat? Bueno, que són persones que tenen la seva capacitat intel·lectual disminuïda. Per tant, la seva capacitat, per exemple, d'educar a un nen, també aquesta capacitat també està reduïda. I dir això, penso que no és... no és negar la realitat, és tot el contrari, no? De la mateixa manera que jo porto ulleres perquè soc molt miop, i això és així, és a dir, si no tinc ulleres, doncs me tindria que acompanyar a l'estació de Sants perquè no veig, no? Per tant, també tinc que situar les coses en el seu lloc, en el seu lloc. Crec que és important, aquesta perspectiva.
Em deia, no es poden fer respostes molt ràpides, tot i que s'ha d'evitar treure les... s'ha d'evitar que hi hagin etiquetes respecte a aquesta... aquesta gent, respostes ràpides també són respostes populistes?
A què es refereix?
També és allò que volem escoltar. També quan jo li pregunto, una persona amb discapacitat ha de tenir el dret lliurement a formar una família, i vostè, lluny del que es fa habitualment, que és dir, sí, sense cap dubte, em proposa la reflexió.
Oh, clar. És que cal reflexionar i cal situar els problemes en la seva pròpia perspectiva. És a dir, i insisteixo, i això no vol dir etiquetar, tot el contrari, no? Un altre tema és que podem parlar de l'afectivitat i la sexualitat d'aquestes persones, que això és un altre tema, i evidentment aquestes persones tenen dret a expressar, evidentment, la seva afectivitat en un marc de parella, d'estimació, evidentment que sí. Ara bé, el tema de formar una família amb tot el que implica, bueno, pues aquí jo crec que sí. Més enllà del llenguatge políticament correcte, en aquest sentit jo seria molt curós en donar una resposta ràpida, molt, molt.
Per tant, i per anar acabant la conversa, què hem de fer tots plegats perquè aquesta gent se senti tan persona com nosaltres? Perquè ho són.
Jo faré una resposta que sembla una resposta d'aquestes ràpides i fantàstiques, però no ho és. És una resposta que ja te l'he dit, perquè per mi és molt densa i molt profunda. És mirar els ulls. És mirar els ulls. Mirar els ulls vol dir, escolta, t'accepto tal com ets. No m'importa. Tu me pots donar moltes coses, jo te puc donar moltes coses. Tu m'ho pots enriquir moltíssim, la meva vida. I jo també te puc enriquir, la meva vida. Tu i jo fem societat. I amb el sí de l'Església, això implica, seguint la carta de Pere, que són pedres, pedres vives. I tu ets una pedra i sóc una altra pedra.
Germán López Cortacans, autor del llibre Creados a su imagen, la imago en las personas con discapacidad intelectual, editorial Perpetuo Socorro. Llegeixin-lo perquè val molt i molt la pena. Professor d'Antropologia Teològica a l'Institut Sant Fructuós de Tarragona, Germán López Cortacans, un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Més enllà de la parròquia, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Doncs fins aquí una nova edició d'aquest programa de Més enllà de la parròquia. Els esperem el proper dissabte a partir de la una del migdia a Ràdio Estel. Mentrestant, rebin salutacions cordials de tot l'equip, d'Antoni Huguet al control tècnic, de Virgínia Espadaler, responsable de producció, i de qui els ha parlat, Joan Trias. Que passin molt bona setmana. Adéu-siau.
BMO Advocats, assessorament jurídic global i integral. Som al carrer Balma 171 de Barcelona. A BMO Advocats mantenim sempre el compromís d'una total transparència i una feina personalitzada i de proximitat amb el nostre client. Sempre informat, sempre actualitzat, sempre acompanyat. Troba'ns al 93 453 61 90 i a bmoabogados.es. BMO Advocats, perquè tu tries confiança.
Ràdio Estel.